Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper mes d'abril farà un any de la signatura del pacte local per l'educació en el lleure subscrit entre l'Ajuntament, les direccions de les escoles, la Sampa i l'Esplai i la Gresca. Aquest acord, fruit d'una àmplia reflexió col·lectiva entorn als casals d'estiu i el model a seguir, pretén, a més de regular el seu funcionament, arribar a més usuaris i assegurar el component educatiu que han de tenir les activitats de lleure. A Ripollet tenim una àmplia tradició en esplais infantils i juvenils. Un exemple és l'Esplai i la Gresca, que es defineix a si mateix com una experiència de treball comunitari contra l'exclusió social a través del lleure amb infants i joves. La Gresca celebra aquest cap de setmana els seus 15 anys de treball amb joves tant de Ripollet com de Cerdanyola. Durant aquests anys, la Gresca ha sabut adaptar-se als nous reptes que la societat els ha plantejat, treballant especialment per la integració dels nouvinguts i evitar la discriminació. I tant de la seva tasca com de la festa d'aniversari d'aquest cap de setmana en parlarem a l'info d'avui amb dues de les seves integrants. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. S'aprova el lloguer d'un local per ubicar-hi l'oficina del Defensor del Ciutadà.
Aquest acord va ser aprovat ahir al vespre a la sessió ordinària del ple municipal del mes de març.
Aquest cap de setmana tindrà lloc l'onzena edició de la Fira dels Horts.
Serà a partir de les 10 del matí al Parc de la Xemeneia i està organitzada per l'Associació de Veïns de Can Clos.
La tarda poètica tret de sortida dels Jocs Florals 2009.
Va tenir lloc la tarda del passat dimecres, organitzada per les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall. La trobada va acollir una cinquantena de persones.
Aquesta setmana s'han iniciat les prescripcions escolars.
El termini finalitzarà el proper 3 d'abril. Enguany, com a novetat, la preinscripció es realitzarà als centres escollits com a primera opció a la sol·licitud o via internet.
L'Escola Tiana participa en una marató de ràdio per internet.
Escoltarem algun dels fragments realitzats pels alumnes d'aquesta escola de Ripollet.
Avui divendres, nova edició de les Nits de Música.
Estarà dedicada a Walt Disney i serà a càrrec de Joana Raja, col·laboradora de Ripollet Ràdio.
I com avançàvem fa uns moments, la Gresca celebra el seu 15è aniversari.
En parlarem amb dues de les seves responsables.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Ahir al vespre va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal del mes de març, que va comptar amb dos punts a l'ordre del dia. El primer va ser l'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de Ripollet i l'Incasol per al lloguer d'un local al carrer de García Lorca, on s'ubicarà l'oficina del Defensor del Ciutadà.
Francisco Jiménez, regidor del Partit Popular, va manifestar en aquest punt que el seu grup considera aquest lloguer una despesa innecessària.
Era que en tiempos de crisis como estamos, lo que tenemos que hacer es abaratar gastos y no dedicarnos pues a poner un despacho en estos momentos, que acondicionándolo puede costar alrededor de 50.000 euros y que va a ser para, en este caso, el Defensor del Pueblo, el cual, como ya hemos venido diciendo, viendo el trabajo que ha ido realizando, se presentan informes de 4 hojas, de 1 a 4, doblado por la mitad. Entonces consideramos que para este trabajo, como lo está haciendo ahora, en el sitio, pues ya está bien.
La portaveu socialista Rosa María Martín responia al PP lamentant que aquest no valori la tasca feta pel Defensor del Ciutadà.
Que lamento profundamente la valoración que ha hecho de la figura del Defensor del Ciutadà y del trabajo que lleva realizando en los últimos años. Yo creo que el trabajo no se tiene que valorar porque haya 3 o 4 hojas en las memorias que se presentan. Me gustaría que hablase con alguno de los ciudadanos que han sido seguramente atendidos por el Defensor y que les pregunte cuál es la valoración que hacen de este servicio y que desde este ayuntamiento o por lo menos desde este gobierno consideramos que es eficaz y eficiente.
El punt va ser aprovat amb el suport del PSC i Convergència i Unió, el vot en contra del PP i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
El segon punt de l'ordre del dia va ser la designació de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, com a conseller delegat de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.
Víctor Dieguez, regidor del PP, va demanar en aquest punt a l'alcalde que pressioni a la Caixa de Sabadell perquè atorgui crèdits a les famílies, empreses i comerços que no necessitin.
Des del Partit Popular queremos subrayar que usted, señor alcalde, será consejero no por méritos personales, sino en tanto en cuanto es representante del municipio de Ripollet. También quisiéramos señalar desde el Partido Popular que las circunstancias son muy especiales, son tan especiales, son tan negativas económicamente, que nuestro alcalde tendrá que demostrar si ese nombramiento es o no un hecho útil para el pueblo que representa, que es en este caso Ripollet. Decidimos solicitarle que presione en la medida de lo posible para que la banca y esta caja en particular se destaque facilitando créditos no solo al ayuntamiento, sino, como decíamos, a empresas, familias y los comercios de Ripollet que tanto lo necesitan.
Des del Compromís per Ripollet, Jordi Martínez explicava el vot en contra del seu grup per no estar d'acord amb l'elecció dels càrrecs supramunicipals.
A veure, el compromís per Ripollet, tot desitjant que la designació d'aquest càrrec sigui per portar coses bones a Ripollet i per complir i per beneficiar els interessos de Ripollet i no per fer pinya amb els seus companys de partit, votarem en contra, perquè el compromís per Ripollet ja va votar en contra de les designacions de càrrecs supramunicipals fetes per aquest equip de govern, ja que no estem d'acord en la manera com les designen. Moltes gràcies.
L'alcalde de Ripollet, tot i que no va voler respondre a les afirmacions del PP per considerar-les fora del debat, va explicar als regidors del compromís que aquest nomenament no és un càrrec supramunicipal.
Que no és un càrrec supramunicipal, és a dir, Ripollet ha sortit per sorteig, dintre de la part que la Caixa de Sabadell té a l'Assemblea General, que hi ha moltíssima gent, que es reuneix una vegada a l'any, i que hi ha una part que representa els impositors, una altra administració local, i a nosaltres per sorteig ens ha tocat. I per tant, és un nomenament que no té res a veure absolutament amb cap organisme supramunicipal. I per tant, dubto que jo, des de la meva modèstia, assistint un any a una assemblea general, pugui portar coses bones per Ripollet.
El ple va donar el vistiplau a la proposta amb els vots favorables de l'equip de govern, el vot en contra del compromís per Ripollet i l'abstenció del PP. A l'apartat de mocions, el compromís va presentar un text sobre la llei d'educació de Catalunya. Jacint Padró, del compromís per Ripollet, demanava l'aprovació del ple per fer arribar al Parlament de Catalunya les següents peticions.
Reclamar que la llei d'educació de Catalunya contempli compromisos explícits de finançament de l'escola pública fins a arribar al 6%. Demanar que la LEC reculli el compromís de la gratuïtat dels serveis educatius públics, gratuïtat dels llibres de text, dels materials escolars i de les activitats complementàries. Sol·licitar que s'elimini el finançament de les escoles públiques en funció dels resultats. Demanar que desapareguin de la LEC aquells elements que possibiliten la privatització de serveis. Reclamar que la LEC mantingui els mecanismes de participació de la comunitat educativa que existeixen fins ara i els reforci.
Tot i que compartien alguns dels punts del document, Convergència i Unió s'hi va abstenir, tal com explicava el seu portaveu Xavier Peñarando.
Considerem que l'escola concertada no ha de ser subsidiària, sinó complementària al que és l'escola pública. I és aquí on bàsicament estem en total desacord amb la moció que es presenta per part del COP Compromís per Ripollet. Jo crec que també fora bo que recordem fins i tot el que ha estat la història del nostre municipi a nivell escolar. O crec que podem fins i tot alguns dels que estem aquí, aquells que vam néixer entre els anys 68-74, el nomenat baby boom d'aquella època, que si no hagués estat per les escoles concertades, doncs en aquell moment potser molts de nosaltres ni tan sols ens podríem matricular.
El PP també s'hi va abstenir afirmant que el debat d'aquesta moció no tindria cap incidència real. Escoltem el regidor popular Pere Calviño.
El debat real és en el Parlament de Catalunya, a través de proposicions, esmenes, la llei, on els nostres companys del Partit Popular, els nostres companys parlamentaris, estan treballant per posar els seus plantejaments d'educació sobre la taula. Per aquesta raó, el nostre vot serà l'abstenció.
Rosa Martín, portaveu del PSC, justificava el vot en contra de la seva formació per la necessitat de construir una llei catalana d'educació de màxim consens.
És per això que afirmem que la llei d'educació ha de permetre donar aquest salt endavant en la nostra educació amb el màxim consens entre formacions polítiques, de manera que s'evitin més canvis de legislació en el futur com els que ja hem viscut. La llei d'educació ha de consolidar un model educatiu català que, a banda d'atendre amb qualitat les condicions d'escolarització de tot l'alumnat, ha de poder oferir el màxim d'oportunitats per a l'equitat i l'excel·lència de tots i totes, de cadascun i cadascuna d'ell i de les alumnes catalans.
La moció va ser rebutjada amb el vot favorable del compromís per Ripollet, l'abstenció de Convergència i Unió i el PP i el vot en contra del PSC. Finalment, a l'apartat dels precs i preguntes, en resposta a una qüestió del compromís per Ripollet sobre l'estat de les obres de la residència per a la gent gran, l'alcalde responia que, tot i que l'empresa adjudicatària compta amb una empresa constructora, la crisi ha provocat que aquesta no tingui finançament. L'alcalde també va explicar quines gestions s'estan fent des de l'alcaldia sobre aquest tema.
Que des de l'Ajuntament hem fet una convocatòria a les caixes d'estalvi del poble, les que tenen estan ubicades en el poble, tenint en compte que les caixes d'estalvi tenen una part important del seu negoci, que és, no és negoci, sinó del seu negoci, hi ha una part important de destí diners, que són les obres socials, els hi vam convocar per tal de que, si no una, perquè en aquests moments és complicat, intentar fer un crèdit sindicat
per tal de repartir el risc entre diferents caixes. En aquella reunió van venir 5 caixes, les més importants, i ens consta que hi ha 3 caixes que estan interessades en compartir el risc.
D'altra banda, a part del finançament de les caixes, també s'ha sol·licitat a l'Institut Català de Finances un aval per al període de 18 mesos que durarà l'obra.
Des d'ahir dijous 26 de febrer, el vestíbul del Centre Cultural acull una exposició amb la imatge gràfica de cadascun dels 5 projectes finalistes del concurs d'idees per a la construcció del futur hospital Ernest Lluch.
Els 5 projectes s'han presentat cadascun sota un lema diferent: salut pública, seqüència, ell, llum, paisatge i salut i plaça lineal. Aquesta exposició es pot veure alhora als ajuntaments de Cerdanyola, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès. Les imatges proposades romandran exposades fins al moment en què es doni a conèixer el projecte guanyador, en un termini aproximat de 2 mesos, complint així el calendari prèviament establert. Els 5 equips finalistes del concurs d'idees han dimensionat l'aprofitament de la superfície dels espais útils del futur edifici sanitari, la volumètrica i la funcionalitat hospitalària, la inclusió en l'entorn paisatgístic i la construcció de l'hospital amb criteris d'estalvi i eficiència energètica, entre d'altres.
Rosa Maria Martín, primera tinent d'alcalde i en qualitat de directora del Pla de Barris, s'ha fet una valoració molt positiva tant de la presentació del projecte de remodelació del Parc Primer de Maig, que va tenir lloc la setmana passada, com del propi projecte.
L'aspecte que més ha valorat ha estat l'elevada participació dels veïns en la redacció d'aquest projecte. La participació s'ha dut a terme en dues vessants, una més formal a través de les opinions i propostes efectuades pels membres del grup promotor i una altra amb les propostes fetes pel col·lectiu de dones, pels infants del CEI, pel Martinet, pels joves del Cafetí i pel grup de skaters.
Del seguit de propostes realitzades i de les idees presentades per l'arquitecte redactor i per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha sorgit un projecte que recull diverses actuacions.
Algunes d'elles tan interessants com l'obertura del parc a la gran zona verda que limita amb el municipi de Montcada i Reixac, la creació d'una zona de passeig i estada amb espai de pícnic, una àrea de jocs infantils i una pista poliesportiva i la construcció de pistes per a skate.
El passat 18 de març va tenir lloc una nova sessió de la Junta de Govern Local. Entre els principals acords destaca l'aprovació de les bases que regirà la convocatòria d'ajudes per a la socialització de llibres de text per al curs 2009-2010, l'adjudicació dels treballs de regeneració del parc de Gasó Vargas i la instal·lació d'escocells als arbres de la Rambla.
Pel que fa a les ajudes per a la socialització de llibres de text, el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, va explicar durant la roda de premsa del passat 23 de març que la novetat d'aquesta convocatòria es troba en la tramitació. L'escoltem.
I vist l'experiència, doncs el que hem fet de cara al curs vinent és avançar-nos, fer alguns canvis, alguns jo crec que bastant importants, i podríem dir que el més important de tots ells és que a partir del curs que ve aquesta tramitació d'ajuts passarà a fer-se d'una forma doncs molt més àgil, d'una forma molt més fàcil i d'una forma doncs que serà més accessible per a tothom. En definitiva, la gran diferència o la gran aposta pel curs que ve és que aquest tràmit es farà directament per la pàgina d'internet.
Es tracta del segon any que l'Ajuntament ofereix aquestes ajudes, que ascendiran a un total de 130.000 euros. L'ajut per a l'adquisició de llibres de text és de caràcter universal, per un import de 36 euros, per a tots els nens i nenes empadronats a Ripollet des de P3 fins a 6è de primària.
Pel que fa a la resta d'acords de la Junta de Govern Local, Peñarando també va destacar l'adjudicació provisional per a la realització dels treballs de regeneració del parc de Gasó Vargas a l'empresa Jardinet. El contracte té un import d'uns 23.500 euros i va inclòs. Peñarando explicava en què consisteix aquesta actuació.
La vigència del contracte, us deia, és d'un any, i exactament aquí el que estem fent és el manteniment, és la poda, és alguns arbres que estiguin malmesos, doncs la neteja, poda, manteniment d'aquesta zona del parc Gasó Vargas. Dir-vos que això és la tercera etapa que fem, o la tercera actuació que fem en aquest sentit de manteniment.
A la Junta de Govern Local també es va aprovar el subministrament de nous equips informàtics per l'Oficina de la Llei de Barris per uns 3.500 euros. Per últim, aquesta sessió va donar el vistiplau per una instal·lació i subministrament de 116 escocells corresponents als arbres de la Rambla de Sant Jordi entre el carrer de Pedró i la plaça Font. El segon tinent d'alcalde explicava així què es vol aconseguir amb la seva instal·lació.
Això, en definitiva, és un tractament que van venir uns proveïdors a ensenyar-nos una sèrie de mostres, i es fa els escocells dels arbres, que el que fem és fa una protecció que és com un suro, de forma que queden a nivell del terra, no queda enfonsat, i aconseguim bàsicament dos temes. Per una banda, que no puguin sortir o que no, animals no puguin entrar o fer forats dintre de la terra d'aquests escocells, i per altra banda doncs, aconseguim també que quedi totalment anivellat.
Amb aquesta actuació adjudicada a Zara Jardineria i Riegos per uns 10.000 euros, l'Ajuntament vol principalment evitar la presència de talps als arbres de la Rambla.
Alicia Sánchez Camacho va visitar Ripollet el passat dissabte 21 de març per inaugurar la jornada de debat als joves Combatem la crisi, organitzada per noves generacions del Partit Popular de Catalunya sobre l'actual situació econòmica. Camacho va estar acompanyada pels regidors del PP a Ripollet, el president local de Noves Generacions i secretari general del Vallès Occidental, Francisco Javier Tapia, així com pel president de Noves Generacions de Catalunya, José Antonio Coto.
Tot seguit, Enric Millo, diputat i portaveu de treball del Partit Popular de Catalunya al Parlament, va oferir una conferència sobre la crisi que va donar lloc a un debat posterior. Alicia Sánchez Camacho, durant la seva intervenció, va assegurar que Montilla és el president de l'atur, especialment entre els joves, i va criticar la mala gestió del govern tripartit i la seva incapacitat de reacció.
No hi ha resposta i no s'ha donat cap proposta al president Montilla per sortir de la crisi. Sabeu què dic? Que han presentat 61 mesures i que això funciona estupendament. Aquestes 61 mesures, sumen 8.000 milions d'euros. Bueno, aquestes 61 mesures es van començar a posar en marxa a l'abril de l'any passat. Vosaltres veieu els resultats? Mig milió d'aturats. Si vostè veu que les mesures que està proposant no funcionen, si veu que aquelles mesures en les que s'està gastant 8.000 milions d'euros no funcionen per sortir de la crisi, canvi, reaccioni, que tenim un president Montilla que no reacciona, un president Montilla que no té capacitat de liderar-se.
La presidenta del PP de Catalunya fins i tot va assegurar que caldria convocar eleccions anticipades davant la situació actual. El diputat Enric Millo va coincidir a dibuixar un panorama força negatiu de la crisi a Catalunya i van culpabilitzar el president de la Generalitat, José Montilla, d'aquesta situació. Millo va qualificar la situació actual d'emergència social i va assegurar que el govern està creuat de braços. L'escoltem.
Evidentment nosaltres la situació la qualifiquem en aquests moments d'emergència social, eh? No hi ha res pitjor en una societat que tenir una situació d'atur tan gran com cada dia més de 1.000 persones perden la feina i com el govern, al nostre entendre, està creuat de braços, no pren mesures eficients, ha reaccionat tard a la situació actual i les mesures que pren no donen resultat. Per tant, nosaltres davant d'aquesta situació i molt lluny de mantenir una actitud crítica, el que fem és, amb actitud responsable i positiva, plantejar propostes de solució. I el que demanem al govern és que prengui nota de les nostres propostes i que ens les escolti.
Enric Millo va fer referència a la campanya 100 solucions per combatre la crisi que ha presentat el seu partit a Catalunya, tot insistint en la necessitat que el govern català en prengui nota. Pel que fa al futur, el diputat del PP va assegurar que veu possible la paralització d'algunes inversions previstes, donat la mala gestió quant al finançament que ha fet el govern tripartit.
Jo veig un problema molt important degut a la incapacitat que ha tingut el govern d'aconseguir un bon finançament per Catalunya. El finançament que tenim actualment a Catalunya és gràcies a l'acord anterior que hi havia, que ja s'hagués pogut, que era un acord formulat a partir del Partit Popular quan governava Espanya. És un acord que des de l'any 2006 ja s'hauria pogut reformar, s'hauria pogut actualitzar si el govern no s'hagués entossudit en vincular el finançament a l'Estatut. Això fa que avui en dia tinguem una nefasta situació en quant al finançament que, al nostre entendre, paralitzarà projectes importants que Catalunya mereix, que el govern s'ha compromès a tirar endavant i que avui per un problema d'increment de dèficit, de màxim endeutament i d'un problema de mal finançament poden quedar-se aturats.
A l'acte, més d'una cinquantena de joves de noves generacions hi va participar un bon nombre d'afiliats i simpatitzants del PP de Ripollet.
Les candidatures alternatives del Vallès, de les quals forma part el Compromís per Ripollet, s'ha afegit a la protesta realitzada per l'estudiant de la Universitat Autònoma Tomàs Sallés en vaga de fam des del passat 23 de febrer. A través d'un comunicat, l'ESCAP ha mostrat tot el seu suport a l'acció reivindicativa i ha fet una crida a la població del Vallès perquè també s'afegeixi aquestes mostres de solidaritat i de mobilització en defensa d'un ensenyament públic i de qualitat.
Segons es desprèn del comunicat, l'ESCAP es solidaritza plenament amb l'estudiant perquè comparteixen la seva acció de denúncia contra la implantació del Pla Bolonya, que suposa el tret de sortida del procés de privatització i mercantilització de la universitat pública.
També mostra la seva oposició a l'intent d'implantació de la LEC, amb un objectiu que manté similituds al pla, el de l'àmbit universitari, pretén introduir mesures que afavoreixin la privatització de l'ensenyament primari i secundari a l'ensenyament públic.
Finalment, i també a través del comunicat, repudien la violència i desproporcionada actuació policial que va tenir lloc el dia 18 de març per desallotjar els estudiants tancats a l'edifici central de la Universitat de Barcelona.
El patronat municipal d'ocupació, mitjançant els treballadors contractats als plans d'ocupació 2008-2009, ha iniciat aquesta setmana una experiència pilot consistent en les obres de condicionament de les voreres del carrer Padró entre la Rambla de Sant Jordi i el carrer del Doctor Vergós amb paviment antilliscant. El present projecte té per objectiu millorar el casc històric del municipi de Ripollet.
En aquest projecte de substitució del paviment actual per l'antilliscant està prevista com una experiència pilot per reduir el risc de caigudes en aquests dos trams i així comprovar els resultats obtinguts per futures intervencions a d'altres zones de Ripollet. A més, caldrà substituir els bordons, les rigoles, els embornals de recollida d'aigües i les tapes existents a la vorera. Finalment, caldrà adequar els passos de vianants per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques i unificar el tractament de guals.
Fem ara difusió d'un avís de l'oficina de recaptació referent a l'impost de vehicles de tracció mecànica.
Tots aquells contribuents que no hagin rebut l'avís de pagament i no tinguin domiciliat el rebut hauran de presentar-se a l'oficina de recaptació al carrer Padró número 9 per recollir-ne un duplicat. L'últim dia de pagament d'aquest impost serà sense càrrec el proper dijous 2 d'abril.
Aquesta setmana l'associació Alma de Ripollet ha posat en marxa la seva web informativa a www.almaassociación.com. Alma és una entitat per a dones que estan patint algun tipus de situació de violència masclista. Des d'aquesta associació es vol donar tot tipus de suport a les dones i a les seves famílies, a més de reivindicar que la violència de gènere és un acte de terrorisme i que hauria de ser jutjat com a tal.
Ángeles Martín, fundadora de l'associació, explicava a Ripollet Ràdio els objectius d'Alma.
Queremos pues hacer una formación, crear una bolsa de trabajo, ¿vale?, contactar con distintas empresas y cooperativas y demás para que se le dé trabajo a estas mujeres, pero de forma rápida, que cuando la mujer denuncie tenga una asistencia jurídica, una asistencia psicológica, pero a la misma vez tenga una ayuda de alimento, tenga una ayuda de, por ejemplo, de ropa, ¿vale? De que si se va de su casa sin nada, pues le hará falta ropa para esos niños, para ella misma, que pueda colaborar y sentirse útil para poder así esta mujer salir del infierno que le ha tocado vivir y integrarse como persona.
L'entitat s'ha posat en contacte amb diferents institucions, així com amb personatges de la vida pública i empreses, per poder recollir fons i suport per ajudar les dones que se'ls adrecen. Tot i que només fa una setmana que la web està en funcionament, Ángeles ens assegurava que estan desbordats de feina.
Yo no me esperaba tampoco todo esto, ¿no? Porque claro, cuelgas una página web, intenta contactas con muchísimo, como te he dicho antes, entidades privadas y demás, ¿no? Y claro, mi sorpresa ha sido pues que mañana hace una semana que está colgada la página web y estamos rozando las 15.000 visitas ya, ¿vale? Entonces, yo veo que hay una necesidad, se está viendo que hay un interés bastante grande, ¿no? Y aparte estamos recibiendo mail de personas, de víctimas, que estamos desbordados.
Ángeles Martín va arribar a Ripollet després de viure una situació de violència domèstica. Un cop ha pogut recuperar l'estabilitat a la seva vida, ens explicava que ha decidit fundar l'associació perquè a Ripollet és on ha aconseguit sentir-se segura.
Esteu escoltant Info.
Aquest cap de setmana tindrà lloc l'onzena Fira del Sort. Serà a partir de les 10 del matí al Parc de la Ximeneia de Ripollet. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a l'Antonio Jiménez de l'Associació de Veïns de Can Clos. Antoni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta què s'hi podrà veure a la Fira d'enguany.
Bueno, la Fira d'enguany es podrà veure els tallers que fem pels nens, els castells inflables, tindrem una novetat d'última hora que penso que els habitants de Ripollet els hi agradarà molt veure-la. És d'altíssima hora, eh? Tindrem l'exposició amb uns plafons del que serà el nou hospital Ernest Lluch.
Mm-hmm. Aquesta, diguem que és la única novetat respecte a edicions anteriors, bueno, o hi ha alguna sorpreseta més?
Aquesta és la novetat més important. Pues n'hi haurà paradetes. Suposo que n'hi haurà unes 35 o 40 parades. Si no ens falla ningú, són sobre les 40 paradetes que tindrem, els jocs de sempre, i com sempre tindrem qui vulgui degustar un esmorzar al preu econòmic de 2 euros, doncs podrà degustar mongetes multifar i pancetes un cada any, i aquesta serà la novetat, aquesta de l'exposició dels plafons sobre el que serà el pròxim hospital. Creiem que és prou interessant, i bueno, ja ha sortit altíssima hora, ja us ho dic, aquest dematí. per ser exactes, en concretat que seria ja l'exposició.
Hem pogut donar a conèixer des d'aquí en directe aquesta novetat. Parlem de 11 anys ja de la Fira dels Horts. Recorda'ns una miqueta com va néixer aquesta iniciativa.
Aquesta iniciativa va néixer perquè, com vosaltres sabeu, quan es va fer la remodelació de tot el voltant de l'Institut Palau-Bolsita, allà n'hi havia uns horts, que aquests horts estaven d'alguna manera, diguéssim, per la ciutat de Vins de Can Clos, ja que pertanyien al barri. Aquests horts es van tindre que traslladar allà a la vora Baricentro, i en commemoració d'això vam instituir aquesta fira, que per això li diem la Fira dels Horts, en el qual, doncs, ja sabeu que trobareu planter, flors, embotits, mel, oli i totes coses artesanes, que formatges, de tot, una miqueta, són un màxim artesanals possible, eh? Que ningú es pot dir que m'engany, perquè sabem que no es pot vendre res si no està registrat a la Direcció General de Sanitat, perquè ens podríem buscar un jaleo, ja que algú pogués comprar un producte que no tingués les condicions adequades. Llavors, tot això que diuen artesans són el màxim artesans possible, però tots tenen el permís de la Direcció General de Sanitat.
Explica'ns quina és la perspectiva de participació que tenia la Fira d'enguany.
Això va un augment. Això és molt difícil de calcular. L'any passat calculem que van passar de 2.000 a 2.500 persones. Suposo que aquest any repetirem com mínim. Però influeixen tantes coses, influeix el temps que farà, que això és primordial, i ara ens anuncien que igual tenim el temps, però bueno, com ja ho sabeu, jo cada any vaig a les Clarisses, porto els ous perquè no es plogui, i fins ara m'han fet cas.
Igualment, teniu alguna previsió de cara a la pluja, si què en faríeu?
No tenim plan B.
No hi ha plan B.
No n'hi ha plan
B. Esperem que no plogui.
Ja sabeu que a Ripollet és el que n'hi ha, està com està, i no tenim... No hem previst un plan B, perquè el plan B que podríem previndre'l és ficar-ho als patis d'algun col·legi que estiguin coberts, però com vosaltres sabeu, els patis pues, tenen uns altres activitats que no es poden comprometre amb un plan B a portar-ho tot cap allà.
Doncs esperem que el mal temps no arribi. Antonio Jiménez, de l'Associació de Veïns de Can Clos, moltes gràcies per la seva atenció.
A vosaltres.
Bon
i ja
cap de setmana.
Estic a la vostra disposició quan vulgueu.
Gràcies igualment.
Vinga,
adéu. El 91.3 Info. El passat dimecres, les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall van donar el tret de sortida a les activitats dels Jocs Florals 2009. La seu del barri de Maragall va acollir una cinquantena de persones per gaudir de la tercera tarda poètica, que va comptar amb la recitació de 8 poetes locals i l'actuació d'una cantautora.
El president de l'associació de Sant Andreu, Juan Bernal, explicava a la presentació de l'acte com va néixer la idea dels Jocs Florals.
Y cuando tomamos la decisión de organizar los Juegos Florales, fue para nosotros como un reto. Y el reto era creernos capaces de una asociación de vecinos y no perder nuestro carácter reivindicativo, como es la lucha por los intereses propios del barrio, como es el deporte, las excursiones, fiestas del barrio, etcétera, y hacer algo que no se había hecho hasta entonces, y era difundir la cultura a través de un certamen de poesía y narrativa, los Juegos Florales. Teníamos un problema que para llevar a cabo nuestro proyecto nos hacían falta colaboradores. Contactamos con el Patronato Municipal de Cultura para que financiaran los Juegos y con un presupuesto mínimo nos apoyaron en todo lo que pudieron.
Els Jocs d'enguany han comptat amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Medi Ambient, el Patronat Municipal de Comunicació i la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les bases d'aquesta edició dels Jocs Florals, aquestes estableixen tres categories: infantil, de 8 a 12 anys, juvenil, de 12 a 16 anys i adults. Cada categoria optarà dos premis de poesia en català i altres dos en castellà, així com dos de narrativa catalana i dos de castellana. Les obres es podran presentar fins al proper 17 d'abril a les escoles o fins al dia 19 al Centre Cultural o a les seus de les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall. El veredicte i el lliurament de premis es realitzarà durant un acte convocat pel proper 25 d'abril al Teatre Auditori a partir de 6:45 del vespre. A més, les dues associacions estaran presents al Sant Jordi a la Rambla amb una parada de llibres. Així ho explicava Maite Guerra, membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Andreu.
La diada de Sant Jordi estarem allà amb la nostra paradeta i penseu que tot costa diners, eh? I les associacions no tenim un duro. Tindreu la possibilitat de poder gaudir d'un llibre, d'un bon llibre, d'un llibre que a qualsevol llibreria podria costar com a mínim 20 euros i que amb la mínima aportació vostra de 2 euros podeu gaudir de la lectura d'un bon llibre.
A més, a la parada també es podrà demanar el llibre que ha editat el Patronat Municipal de Cultura amb les obres guanyadores de l'edició dels Jocs Florals del 2008.
Alguns dels materials que els alumnes del CEP Tiana han treballat al seu taller de ràdio durant aquest curs es va poder sentir el passat dimecres 25 de març a través d'internet.
L'escola ha participat per segon any consecutiu a la marató de ràdio organitzada des del programa XTEC Ràdio del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els 30 minuts d'entrevistes, narracions i notícies realitzades pels alumnes del CEP Tiana s'inclouen a una graella de 10 hores diàries de ràdio per internet. Sentim un petit fragment d'aquest programa.
Els alumnes de cicle mitjà que fan el taller de ràdio aquest primer trimestre han creat uns contes dels que han sortit dos guanyadors.
El títol d'aquests contes són El nen a la illa perduda i El jove príncep que lluita per casar-se amb la princesa.
Els nens i les nenes de P5 fan de periodistes.
Cada divendres un nen, una nena es porta la gravadora a casa i fan una entrevista al papa o a la mama. Volem saber moltes coses de la seva feina.
Les emissions es van començar a emetre dilluns i finalitzaran avui divendres. A XTEC Ràdio participen centres educatius no universitaris d'arreu de Catalunya.
El passat dilluns 23 de març es va iniciar el període de presentació de sol·licituds de preinscripció pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria pel curs 2009-2010. El termini finalitzarà el proper 3 d'abril si es fa de forma presencial i el dia 2 si es fa via internet a través de la web de la Generalitat de Catalunya.
La principal novetat del procés de preinscripció d'enguany és que aquesta cal realitzar-la als centres escollits com a primera opció a la sol·licitud o via internet. Una altra de les novetats és que la sol·licitud de preinscripció també es pot enviar a través de la web gencat.cat/preinscripció. La regidora d'Educació recordava que, tot i realitzar el tràmit via internet, la documentació cal portar-la igualment al centre escollit com a primera opció. L'escoltem.
Com a novetat, també hem de dir que la preinscripció també es pot fer via internet, i en aquest cas el termini finalitzaria el dia 2 d'abril a les 12. La data de finalització seria el 2 d'abril. I bueno, en aquest cas és qüestió de portar la documentació a l'escola demanada per primer lloc igual.
Quan a l'educació secundària, una altra de les novetats d'enguany és la vinculació dels centres educatius de primària a un dels centres de secundària del municipi. Pilar Teruel, tècnica d'educació, explicava què suposa aquest canvi.
La vinculació el que garantitza és que tots els nens que fan sisè en aquestes escoles tenen garantida una plaça de primer de l'ESO a l'escola vinculada. Que una altra cosa és que la demanin o vulguin un altre institut, però tenen garantida una plaça a l'escola vinculada. Igualment, si tenen un germà que va en Lluís Companys, per exemple, i volen entrar a l'Escursell, també té punts per germà. Qualsevol escola de primària que tingui un germà a l'escola vinculada de secundària també té punts per germà.
Recordem, pel que fa a les llars d'infants, que la preinscripció es realitzarà del 4 al 15 de maig al Centre d'Interpretació del Patrimoni. La de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà serà de l'11 al 22 de maig. I finalment, la preinscripció dels cicles formatius de grau superior, Carla Fer, la del 25 de maig al 5 de juny.
Aquesta nit tindrà lloc al Centre Cultural una nova edició de les Nits de Música, en aquest cas dedicada a la música de Walt Disney. A la sessió es projectaran fragments de diverses pel·lícules de l'autor.
Serà a les 8 del vespre a càrrec de Rafael López i Ángel Esteve. La sessió estarà conduïda per Joana Raja, de la Filmoteca de Catalunya, i locutora i directora del programa El Setè Art de Talia, Ripollet Ràdio. L'activitat és gratuïta.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Demà dissabte, travessia per Montserrat organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. La sortida serà des del Centre Cultural. També demà, trobada amb l'art al MACBA, una exposició de Thomas Bailey. A 9:45 del vespre, tertúlia flamenca al local de la Macarena, al carrer de Cot 7, amb el guitarrista Sergio Espanya. L'activitat és gratuïta. I a 11:00, balla al vestíbul del pavelló Joan Creus, organitzat per l'associació Amics del Ball, amb música en directe.
De cara a la setmana que ve, dijous a les 5:40 hora del conte a la biblioteca, Contes del Revés, El Rossinyol i altres contes d'Andersen, a càrrec de Núria Clemares i inclòs en el Dia Internacional del Llibre Infantil, organitzat pel Patronat Municipal de Cultura.
Esteu escoltant Info.
I passem a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El Ripollet de futbol pot recuperar el segon lloc i la penya el segon també.
El Ripollet va perdre la segona plaça la setmana passada al camp del Parets i aquesta jornada rep la visita del Sant Cugat. El Ripollet que té que guanyar i esperar que perdin la Gramenet i el Vilassar de Dalt i que no guanyi a Palafrugell. I si no es produeix això, el Ripollet perdés el seu encontre podria passar a ocupar el cinquè lloc. Per altra banda, els de la penya deportiva Pajarils són segons després de guanyar el camp del Mirassol per 2-3. I que la penya blaugrana Sant Cugat de Vallès també perdés el seu encontre. Aquesta setmana tenen jornada a descans, però per aprofitar la bona ratxa de l'equip jugaran un amistós al camp del Sant Boi.
En bàsquet, els dos equips del Ripollet estan en zona de perill.
Es pot dir que aquesta temporada la crisi també afecta els equips de Ripollet de la Copa Catalunya. El primer equip, el Ripollet A, acaba perdre d'un punt a la pista del Salt de Girona, rebre aquesta jornada la visita de l'Arenys de Mar. A la primera volta el Ripollet el va guanyar per 68-69, però en aquests moments l'equip A ocupa el lloc número 11 i faria la promoció per no perdre la categoria. L'equip B, després de perdre la pista de l'Andorra per 82-71, està ocupant el lloc número 13, a sols un punt del descens directe, i jugarà al pavelló Francesc Berneda contra l'equip del Palma de Salvelló, que tots dos equips estan empatats a 31 punts.
I el tenis taula de Ripollet no pot jugar al poliesportiu.
Una denúncia de l'equip femení de Victòria, de l'Anguí de Castells, que encara no ha guanyat cap partit i va denunciar al comitè de competició de que la pista central del poliesportiu no reunia les condicions necessàries per la categoria de la divisió d'honor. Va ser una denúncia de la jornada número 6 del dia 15 de novembre. La federació, sabent que el club de l'Estat de Ripollet té jugant 4 equips a les diferents lligues nacionals i que aquesta setmana s'acaba la lliga, ha fet una mica la vista grossa i mirant el calendari i esperant l'última jornada que l'equip femení té doble desplaçament contra el Mediterrani i el Requena, tots dos equips de València, i que en el poliesportiu només es jugaria o a l'equip masculí, es castiga aquesta jornada a no jugar-se cap partit en aquesta instal·lació, i a l'encontre que es tenia que jugar aquest dissabte contra el Calella, i amb l'acord del seu Calella, es va adelantar i es va jugar aquest dilluns passat al Col·legi Montserrat de Cerdanyola, guanyant el Ripollet per 4-3.
I acabem, qui serà el convidat de l'Infosport d'avui?
Doncs dos jugadors estan jugant la Copa Catalunya de Handball, com són Carlos Rodríguez i Gerard Jordana, del Club Handball Ripollet.
Recordem que podem sentir tota l'actualitat esportiva aquesta tarda a partir de les 7 a l'Infosport amb Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
Aquest cap de setmana l'Esplai La Gresca de Ripollet celebra el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Esplai ha organitzat un extens programa d'activitats que es desenvoluparà entre divendres i dissabte. Per saber quines són les activitats previstes i fer un repàs a la història de l'entitat, tenim amb nosaltres a la Gràcia Mora i a la Marta Buixó, que són les responsables de l'Esplai. Molt bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda.
Fem una mica d'història, si us sembla, abans de parlar de totes aquestes activitats d'aniversari. Expliqueu-nos una miqueta, bueno, tot i que sou molt joves, però com va començar, segur que ho sabeu, tota la història, la vida de l'Esplai al municipi de la Gresca.
Bé, doncs la història de la Gresca comença, i per això ho celebrem ara, fa 15 anys, quan un grup de persones sortides d'altres esplais de Cerdanyola s'organitzen per crear un esplai al barri del Pont Vell, Tiana i Quatre Cantons, doncs una mica doncs, perquè hi havia la necessitat, es veia que hi havia la necessitat doncs, perquè no hi havia cap altra entitat que treballés amb la població infantil i juvenil al barri. Bé, vam estar treballant de forma voluntària amb esplai de dissabte a tarda durant 7 anys d'aquests 15, i a partir de bé, ja coneixereu l'estudi diagnòstic que vam fer al barri, doncs una mica el que vam engegar va ser tot un procés de reflexió entorn quin havia de ser el paper de la Gresca al barri. I una mica a partir de les conclusions extretes d'aquest estudi, doncs, són les línies d'actuació amb els projectes que estem realitzant ara.
Mm-hmm. En aquests 15 anys ha canviat molt la forma de fer esplai?
Et refereixes a la Gresca o a nivell... A la Gresca.
Vosaltres heu canviat molt el vostre funcionament?
Home, vam passar d'un projecte d'esplai de dissabtes basat únicament en el voluntariat a un projecte d'esplai diari, amb projectes de dilluns a divendres, no només d'esplai diari, també de treball amb joves, amb persones adultes, amb les noves tecnologies. Per tant, jo crec que sí que podríem dir que el nivell d'intervenció de l'esplai ha canviat força.
Mm-hmm. Igualment, pel que fa als usuaris, suposo que les expectatives també han canviat, no? Busquen una altra cosa.
En relació al que dèiem abans del treball com a entitat, que canvia, també l'usuari canvia, i també la forma de treball. Ara fem molt més treball on entre setmana ens dediquem més exclusivament als infants, i al cap de setmana hi ha un treball molt més amb famílies, on participem tots plegats a les activitats que realitzem. Uh-huh. A nivell de les expectatives, pues, tenim de tot. Hi ha gent que ve a la nostra entitat perquè és històrica i sent l'entitat com a seva, hi ha gent que ve perquè té un problema de conciliació d'horaris laborals, o perquè és una demanda d'algú en concret que fa perquè realitzi.
Mm-hmm. La vostra seu està en una zona molt especial del municipi, podríem dir, que és el barri de Tiana, sempre ha reivindicat sentir-se més a prop del nucli de Ripollet. Com és la vostra implicació amb el barri i amb la seva gent?
Bueno, realment el nostre sentit, el treball que fem té sentit perquè ho fem on el fem. Des dels inicis es fa perquè la demanda és portar un lloc on dinamitzar aquell espai, i realment la proximitat amb Ripollet és molt directa, tot i que és un barri de frontera perquè ens talla l'autopista, un pont, i bueno, i és una forma de dinamitzar el barri, l'entitat.
Treballeu tant amb nens de Ripollet com de Cerdanyola, no?
Sí, de fet no està tancada l'entitat de treballar amb nanos d'allà on sigui, eh? De fet, també tenim infants que poden provenir fins i tot de Montcada, no? Tot i que ens queda una miqueta més lluny, però bueno, recordem que també el barri és un barri mancomunat amb el municipi de Montcada. Tot i així, la gent del barri, sempre ho hem dit, la gent del barri pot viure a Cerdanyola o a Ripollet, perquè depèn d'on estigui ubicat la zona o la vorera del carrer on viuen. Però la gent del barri, sempre s'ha dit, no? La gent del barri viu al barri i continua dient: vaig a Cerdanyola o vaig a Ripollet, independentment de que el carrer on visqui sigui d'un municipi o un altre, no? Per tant, jo crec que el sentiment de pertinença de la gent del barri és cap al barri, i encara no hem aconseguit que tingui aquest sentiment de pertinença cap al municipi.
Uh-huh. Avui per avui, quines són les activitats que realitzeu de forma habitual?
Doncs seguim amb el projecte d'esplai de dissabtes. És l'esplai de dissabtes, és el projecte mare, és la base, no? A l'esplai de dissabtes, tot i que com la resta d'esplais, no, de Cerdanyola o fins i tot del Vallès, està en un moment que cal revisar perquè la demanda de les famílies no és la de fer esplai dissabtes, i per tant hauríem d'aconseguir, doncs, que la gent s'impliqués més en el concepte d'esplai, més que en el concepte de em serveix perquè he de conciliar horaris, no? Que és on aniria l'esplai de dissabtes. En tot cas, dissabtes continua basat en el voluntariat. Tenim un equip de 15 joves que fan esplai el dissabte, i continua com sempre. Com ha dit la Graci, basant molt més l'espai al treball amb famílies, i més també dedicat, i per diferenciar-lo del que fem a l'esplai diari, basat en excursions, en sortides, en colònies, sortida a l'exterior, bàsicament. Mm-hmm. Fem l'esplai diari per infants de 3 a 11 anys cada dia, de dilluns a divendres, així molt ràpid, eh? Fem casal jove. El casal jove està dedicat, diem jove, però de fet ens dediquem sobretot a l'etapa de l'adolescència, amb joves de 12 a 17 anys. Aquí dins el casal jove tenim diferents espais. Per una banda tenim el que és el grup de casal, dinamitzat també per dues educadores. Tenim una aula de música, que de moment és una aula d'assaig. Aquest any no hem pogut, així com l'any passat fèiem classes de guitarra, baix, percussió, aquest any no ho hem pogut fer, però en tot cas sí que venen grups a assajar. Tenim el projecte del Connecta Joven, que és un projecte que es fa arreu de l'estat espanyol, i que aquest projecte consisteix en que joves voluntaris, doncs, es capaciten com a formadors en noves tecnologies per poder fer una acció voluntària i al servei de la comunitat, ensenyant a les persones adultes que no entenen o que no tenen coneixements d'informàtica, doncs els formen i els hi fan classe. Tenim l'aula d'informàtica, que és un punt de connexió lliure i gratuïta a internet, i a més s'hi fa formació en noves tecnologies, també per persones adultes, i per on passen també els grups d'esplai diari del Casal Jove. Tenim, bueno, continua. Sí, no.
Tenim a part de l'aula d'informàtica, tot el que deia Marta, també és un espai obert per la recerca de feina per gent adulta, per des de fer el currículum per penjar pàgines, que cada vegada pues, amb la dinamitzadora té més resposta. Tenim l'hora del cafè, que és un espai de dones en principi, on és un grup d'ajuda on elles han trobat el seu lloc per parlar d'un intercanvi d'experiències, un mercat d'intercanvi de favors, de recursos. Tenim un treball en famílies, com bé diem, des dels inicis molt diari també, des d'ajuda, doncs, reforç a famílies en pautes, en ajuda a com educar els fills, i es fa també doncs, tot el que és d'escolta activa, d'ajudar doncs, des de omplir una beca, a on han d'anar a demanar certs recursos. Uh-huh. És un treball molt més diari, però que també té molta importància en el treball que fem.
Ara farà un any també de l'assignatura del Pacte per l'Educació en el Lleure. Quina valoració en feu?
Bé, jo crec que el primer que hem de valorar és que els casals d'estiu de l'any passat, no?, que és en principi
el que podem valorar
de moment, doncs pels inputs que hem anat rebent, jo crec que cal fer una valoració molt positiva quant al desenvolupament del projecte, no? Es van poder fer casals a 4 escoles de Ripollet i vam tenir força presència d'infants i famílies. Hauríem de valorar que potser no vam arribar a tenir tots els infants que ens hagués agradat, i per això aquest any s'haurà de replantejar, i sobretot també amb el tema de la crisi, no?, que hem de poder fer una valoració de cara a aquest any, a veure com anirà.
Però el que està clar és que la resposta d'aquella taula que va sortir per fer l'inici d'aquest pacte exclusiu en els casals d'estiu, la taula ha valorat molt positivament el treball que es va fer, tant les AMPAs com les direccions de les escoles, com l'administració, i bueno, això és, com a entitat, és la cosa que més ens reforça per poder continuar endavant, perquè ells, que són els que han rebut aquest servei, pues, ens han donat una molt bona valoració.
Uh-huh. Bueno, no fem més que parlar de feina, parlem ara una miqueta de la celebració, que ens queden molts poquets minuts. Explica'ns quines són les activitats que heu preparat per aquest cap de setmana.
Vinga, doncs començarem avui al vespre, cap a 8:45, amb els concerts. Els concerts i els grups que venen a tocar són molts i molt bons. Clar que sí. Són grups de Ripollet, són grups que assagen diàriament al casal, no són grans grups reconeguts, però són grans grups del municipi. Per tant, doncs, sí que convidaríem a tots els amics d'aquests grups a que vinguin a veure'ls tocar. Estarem fins que acabin, calculem que fins les 11:30 o les 12 de la nit, i bé, també podrem tenir doncs, una barra amb beguda i menjar i entrepans, per si algú té gana o vol veure.
Dir que els grups que venen, que hi ha dos grups que venen de la nostra aula d'assaig, i llavors els grups que venen venen voluntàriament, i això ens agradaria dir, perquè ha sigut ens donen com un reforç a la nostra festa i els agraïm de la nostra entitat. Després tenim el dissabte, que comencem amb una línia que portem molts anys també seguint la mateixa línia. A les 5 comencen els tallers infantils. Estaran fem molts diversos tallers, molts, tenim atraccions que també ens venen cedits per la roda d'espectacles, i fins a les 7 de la tarda, que sortirà el pastís d'aniversari, que el fem entre les mares que participen de l'hora del cafè i moltes altres mares que en tenen molta vinculació amb l'entitat, és el seu espai on participen. Després es reparteix, i després Diables de Ripollet doncs també farà l'espectacle, que sempre com a entitat de barri ha estat amb nosaltres en els nostres aniversaris.
Com aconseguiu que la gent que ha participat a l'esplai durant aquests anys hi participi en aquest aniversari?
Mira, l'esplai, sempre ho diem, és com una gran família, te'n pots sortir però no del tot, mai acabes marxant del tot, llavors no s'aconsegueix. Per tant, jo penso que el fet de vincular-se a l'esplai el que vol dir és que viuràs aquesta experiència de perdida, ja sigui doncs amb més temps, dedicant-hi més temps o més hores o menys, pel que sigui, no? Però en tot cas jo penso que quan hi entres ja difícilment en surts. La Gràcia no ha explicat que fem un mural col·lectiu. Mm-hmm. El mural és especialment per totes aquelles persones que vindran durant aquesta festa, però que diàriament no estan a l'entitat, també per les que estan diàriament a l'entitat, però sobretot perquè volem recordar tots aquests 15 anys i que es pugui plasmar en aquest mural col·lectiu una mica que doni el record, la impressió i també la visió de futur que ha de tenir la Gresca. I a banda d'això, cap al mes de juny, el dia 27 de juny, de fet,
la cluenda, no?
Serà la cluenda amb un gran sopar que hem preparat per fer al pati de l'escola Tiana, perquè és que no hi havia un lloc suficientment gran com per fer-hi cabre tothom.
Només resta convidar tothom a participar.
Clar que sí.
Tenim l'oportunitat.
Convidem a tothom a participar i sobretot dir que, bueno, tot i que nosaltres venim aquí en representació de tota la gent de la nostra entitat, dir que l'esforç de totes les companyes i companys de l'entitat i de gent que encara que ara directament no estan a l'entitat sempre ens ajuden, i que com som una gran família, doncs, gràcies a totes i a tots és possible que la Gresca porti 15 anys.
Doncs ja ho saben, que serà aquest cap de setmana, comencen avui, i que la festa doncs, s'allargarà fins al juny gairebé, perquè estareu d'aniversari, que és important. Doncs moltíssimes gràcies a la Gràcia Moret i també a la Marta Buixó, les responsables de l'Esplai La Gresca, i felicitats.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 27 de març. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema I Ho de la pel·lícula Blancaneus i els Set Nans de Walt Disney amb motiu de les nits de música de l'Associació d'Espectadors d'aquesta nit. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Oh.